xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Oxfam Intermón Sabadell ha organitzat per aquest vespre l'onzena edició del concert solidari que es farà a la Faràndula. Els diners que s'obtinguin de l'actuació del cor gospel de Gràcia aniran destinats al projecte d'acció humanitària a la regió del Txad per ajudar les persones que viuen en camps de refugiats. Per descobrir-ho tot plegat podem parlar amb en Francesc Vives, que és coordinador del comitè d'Oxfam Intermón a Sabadell. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos, Francesc.
Molt bon dia i gràcies per tindre'm.
Va, comencem pel concert. Ja ho teniu tot a punt, allò que sempre us preguntem, eh? A poques hores...
Ho tenim preparat, evidentment, logísticament està tot preparat, ara falta que vingui la gent, que és el més important. Tenim bastantes entrades venudes, però esperem a últim moment tenir encara més gent per poder, quanta més gent, més poder ajudar les persones.
Quantes entrades teniu venudes ara mateix i quantes en queden i què hem de fer si les volem anar a buscar?
Tindrem venudes unes 400, quasi 500, encara en queden, per tant, unes 400 més. Es poden comprar encara a la web de l'Ajuntament de Sabadell, el COVID Sabadell, o inclús el teatre principal fins a les 8, i a partir de 8:45 al Teatre de la Faràndula, allà mateix també es vendran entrades fins al concert.
Clar, si apurem, llavors pot ser que ja no ens en quedin, eh? Això també ens pot passar, per tant, intentem comprar-les abans, que també per planificació l'entitat segurament li anirà molt millor saber de quanta gent disposen, no, Francesc?
Evidentment.
En aquesta ocasió la recollida de fons és per un projecte del Txad. Quin projecte és?
Bàsicament el Txad, més que tot el Txad, és tocant al llac Txad, on malviuen 11 milions de persones que han hagut de fugir, la majoria d'elles, per culpa dels atacs de Boko Haram, que els empenya a fugir de Nigèria, bàsicament, i situar-se en una zona que ja de per si és una zona molt vulnerable, i allà estan malvivint en camps de refugiats. Llavors la nostra tasca és, bàsicament, sobretot proporcionar-los aigua i material de sanejament per evitar malalties, també proporcionar-los aliments i inclús ajudar les persones d'aquella zona a tenir uns mitjans de subsistència.
I com ho feu? Aigua, sanejament, aliments, mitjans de subsistència... De quina manera ho pot fer Oxfam Intermón, tota aquesta feina?
Intenta fer-ho de dues maneres. Una és pressionant els governs, els entitats internacionals, perquè aquestes aportin aquests diners que són imprescindibles, com ho fa perquè els aporti el Iemen o altres d'aquestes emergències oblidades. I l'altra són fons propis que té l'entitat, de socis, donants, que els amb aquestes poden començar a treballar més ràpidament. O sigui, una és l'ajuda oficial, que tarda sempre, malauradament, a arribar, i l'altre són els fons propis que té l'entitat, tant Intermón, Oxfam Intermón i Oxfam Internacional, per poder treballar en aquests camps.
Clar, m'explicaves ara aquestes xifres en la informació que ens heu fet arribar als mitjans de comunicació. Parleu de 11 milions de persones que necessiten ajuda urgent, 7 milions de persones que pateixen fam i la xifra que sempre ens toca l'estómac, 450.000 nens malnutrits.
Exacte, exacte. La situació és desesperant. És desesperant perquè és una zona on les condicions climàtiques no són les més properes, les més bones, i on també la situació en aquella àrea és una àrea conflictiva. Per tant, els mitjans de subsistència són molt difícils d'aconseguir. Si no fos pels organitzacions internacionals, per les ONGs, aquesta gent tindria encara situacions molt, molt pitjors.
Clar, són xifres d'aquelles que et colpeixen, no? I per tant, la intenció d'organitzar aquest concert va en la línia, entenc, de recollir aquests fons per poder fer aquesta feina ràpida que ens explicaves ara, no? Per, més enllà de la pressió, les administracions començar ja per al COP, diguéssim, per dir-ho finament.
Sí, evidentment. Oxfam Intermón té un apartat que són emergències, que és per actuar el més ràpidament possible quan es produeix una catàstrofe, ja sigui humanitària o una catàstrofe natural. Però amb aquests fons no són suficients, necessitem molts més fons. Aquests serien els primers per poder treballar el més aviat possible en aquesta zona sense esperar que arribin els fons oficials.
Clar, llavors aquests diners el que permetrien és fer tota aquesta feina que ens explicaves d'aigua, material de sanejament, d'aliments, de tot això que s'intenta treballar en aquesta zona, com deies, a prop del llac Txad, on hi ha tota aquesta realitat. Com s'hauria de treballar, però, d'acabar amb aquesta situació, amb la situació d'aquestes persones? Perquè al final Oxfam Intermón el que fa és ajudar, no? Però la resolució del conflicte no depèn d'Oxfam Intermón, no? Va molt més enllà, no? La resolució de la situació d'aquesta gent.
Sí, evidentment. Oxfam Intermón, a través dels seus portaveus, intenta treballar amb els fòrums internacionals, amb els governs, perquè es resolguin aquestes situacions. Unes situacions que venen determinades sempre per la desigualtat en què viu el nostre món, desigualtat terrible, per tant estem lluitant des de fa molt temps contra aquesta desigualtat, i uns exemples més greus de la desigualtat són l'obligació de moltes persones a haver-se de refugiar, a haver d'emigrar dels seus llocs. Evidentment, la solució seria evitar que aquestes persones migressin, establir unes situacions de pau i benestar en aquestes zones per evitar aquestes migracions massives.
Clar, per tant, és una feina que ja aniria dins de molt més enllà, no? De la feina dels governs, de la manera com a tot arreu del món es governen les persones i d'anar cap a la lluita per, en contra d'aquestes desigualtats, no? Que deies tu ara que són la base de tot plegat.
Evidentment. És a dir, el més greu és la situació del món és desesperada en aquest sentit de la gran desigualtat que existeix. El fet de, darrerament va sortir un informe d'Oxfam Intermón, Oxfam Internacional, que deia que el 82% de la riquesa mundial està en mans d'un 1% del món. I xifres que aquí a Espanya també són molt, molt fortes, de com ha crescut moltíssim els beneficis darrerament de les empreses i, en canvi, els salaris dels treballadors no han pujat. I, per tant, els impostos tampoc arriben als ciutadans perquè les grans empreses els posen a paradisos fiscals on hi ha milers de milions d'euros o de dòlars. Tot això serien mitjans que podien lluitar contra la pobresa que no es poden fer servir.
Clar, tota aquesta realitat ens porta a pensar, i segurament no m'erro, Francesc, que Oxfam Intermón no treballa únicament en aquesta proximitat del llac Txad, sinó que les feines que fa aquesta ONG al llarg del món deuen ser moltes, no? En quins projectes està treballant ara mateix?
Bueno, el projecte general es diu Construïm un món sense pobresa. I per construir un món sense pobresa hem de lluitar contra la desigualtat. I per lluitar contra la desigualtat, pues, fent campanyes de sensibilització, campanyes de pressió, també fent projectes, evidentment, per ajudar les famílies més vulnerables, també hi ha la partida de comerç just, que és seria un mitjà important perquè moltes famílies sortissin de la pobresa, si se'ls pagués un preu just pels seus productes. En definitiva, fent diferents campanyes i activitats per aconseguir aquest objectiu, que és un món sense pobresa.
Per tant, treballant, entenc, arreu del globus terrestre, perquè de pobresa, per desgràcia, a tot arreu del món hi ha a dia d'avui, no?
Sí, evidentment. Si en aquest cas, darrerament, hi ha no tan sols aquí, allà, sinó aquí també. Les nostres campanyes són per denunciar la desigualtat que hi ha aquí a Espanya, per exigir als governs unes mesures per lluitar contra aquesta desigualtat, per revertir en que no hi hagi retallades, tant aquí com a altres països.
Clar, de fet, et volia preguntar també per quin és l'estat de salut a dia d'avui de l'ONG en general a tot el món, i després parlem d'una mica del cas de Sabadell, però quin diries que és l'estat de salut de l'ONG a dia d'avui?
L'ONG, diríem, jo puc parlar d'Oxfam Intermón, i Oxfam Intermón estaria en una situació d'estabilitat, va haver èpoques més difícils, però ara està en una situació d'estabilitat, tant amb el que dirien els nombre de socis que ha anat creixent, també en el nombre d'ingressos que ha anat tenint, i també, en el principi, amb unes grans intencions de futur d'anar lluitant encara més contra aquesta situació de desigualtat. Això seria l'entitat d'Oxfam Intermón. A nivell global, Oxfam doncs és un conglomerat de 20 ONGs d'arreu del món, per tant, és un conglomerat enorme.
I si parlem del cas de Sabadell, com està l'ONG a la ciutat?
Doncs va fent. Aquesta seria anar fent, anar subsistint. Hem tingut una situació difícil. Al tancar la botiga ens van quedar sense diríem la seu perquè la gent pogués saber on érem, i ara intentem sobreviure. Som 10 persones en aquest cas. Evidentment, si fóssim més podríem fer més coses, però déu-n'hi-do les coses que fem al llarg de l'any. I la qüestió és aquesta, és dir, no tenim ara una seu on la gent pugui adreçar-se, per tant hem d'anar sobrevivint i anar fent activitats, i anar fent bastantes aquest any.
Què és el que us ha portat a tancar la botiga?
La crisi. Sí, evidentment, no pots estar en una ONG i que una botiga tingui números vermells, perquè això repercuteix en poder ajudar més bé les persones. Per tant, és una botiga de generar ingressos, com sempre. En aquest cas, ingressos per poder comprar més als productors, per poder fer una sèrie d'activitats amb el comerç just. Si no existeixen aquests números, doncs, malauradament has de tancar.
Ara que diuen que sembla que la situació econòmica comença a recuperar-se, si més no, això és el que apunten alguns indicadors macroeconòmics, la intenció de l'ONG a la ciutat de Sabadell seria reobrir la botiga el dia de demà?
És molt probable que no. No, en principi, la intenció és desenvolupar les que ja té i fer créixer aquestes, i també, en aquest cas, a promoure activitats en comerços en general, etc., vendre a comerços també.
Per tant, hem perdut aquest actiu, no? La ciutat de Sabadell, podríem dir, a conseqüència de la crisi econòmica?
Sí, evidentment. O sigui, el gran objectiu potser en el futur seria tenir una seu social on la gent es pogués veure, apropar-se, i nosaltres poder explicar des d'allà. O sigui, seria l'objectiu, si es pot aconseguir a curt termini, sí. Una espècie de seu social senzilla, però una seu social.
Ens on, digues, perdona.
On també podrien vendre uns quants productes de comerç just, d'alimentació, això és, no tancaria això.
Ens explicaves a fora de micròfon, quan arribaves, que també, tot i això, seguim podent comprar productes, no?, de comerç just a Sabadell, que busqueu la manera de sortir al carrer perquè la gent també, aquells fidels que teníeu a la botiga, segueixin trobant l'opció per poder-vos comprar productes, no?
Es poden comprar productes de comerç just de tres maneres. La primera és a través de la web Oxfam Intermón. Hi ha una possibilitat de comprar productes a través d'internet, de comerç just. Després també hi ha una altra possibilitat, és anar a comprar a Fruita Ramoneda, al carrer Sant Pau. Allà hi ha un apartat exclusiu de productes de comerç just d'Oxfam Intermón. I finalment, nosaltres, el segon diumenge de cada dissabte de cada mes, sortim al carrer per vendre productes i sobretot per explicar les nostres campanyes, sensibilitzar la població. La venda de productes és important, però encara més important és la divulgació, difusió del comerç just i de les nostres campanyes.
La crisi econòmica us va portar a vosaltres a, per exemple, a tancar la botiga, ens ho explicaves ara, però preparant l'entrevista aquest matí em plantejava si a dia d'avui la crisi econòmica i la realitat del nostre país amb les desigualtats evidents a casa nostra també fan que les ONG s'hagin de replantejar una mica la seva feina, no? Que abans mirava molt cap enfora i que a dia d'avui ha de mirar més cap endins. De fet, ens ho explicaves tu una mica, no? Que també feu campanyes a nivell de Catalunya i d'Espanya.
Sí, evidentment. La situació millor seria la que ens permetria, si lluitessin contra aquestes desigualtats tan fortes que hi ha, no tan sols aquí, sinó arreu del món, a tenir més recursos per lluitar contra la pobresa. O sigui, ara som conscients de que si volen lluitar contra la pobresa hem de canviar les regles mundials. No, si en aquestes regles que cada cop hi ha menys gent que té més i la majoria té menys, doncs difícilment podrem ajudar les persones, tant d'aquí com d'allà. O sigui, és tristíssim que aquí... L'altre dia em penso que aquí a Catalunya... No sé si hi ha un 20% de la població que viu en el llindar de la pobresa. En un país desenvolupat, és tristíssim.
Clar, i això complica que aquesta gent pugui ajudar els de fora, perquè si tenen prou feines amb ajudar-se a si mateixos, no?
Evidentment. I inclús també les administracions del país també ara estan donant molt, molt poc, poquíssim, irrellevant. És a dir, evidentment, el comerç del PP ha baixat a la seva aportació internacional d'una manera substancialment molt gran. Vull dir, inclús a vegades aquestes aportacions les fa amb contractes bilaterals, en contractes bilaterals. Vull dir, jo et deixo això, però tu compres això. I tampoc és una, diríem, una cooperació real.
És una espècie de negoci, no?
Sí. Jo et deixo això i tu em compres això. No seria això el que seria de llei.
Per tant, necessiteu que també els governs del món occidental es conscienciïn també d'aquesta necessitat de cooperar, no?
Evidentment. Sí, és qüestió que ells siguin capaços d'entendre que hi ha mitjans suficients per reduir la pobresa aquí, reduir la pobresa al món, i que passa exclusivament i senzillament en fer uns impostos més equitatius, més justos, en evitar que hi hagi grans empreses que eludeixin impostos. Tot això és molt senzill. Falta que ho vulguin fer.
Clar, amb tota aquesta realitat damunt la taula, ho munteu al concert d'aquesta nit, no?, per recollir aquests diners, i jo et volia preguntar com és que opteu per un concert com havia per recollir fons? De fet, és la 11a edició que ho feu. Què és el que us aporta?
Ens aporta dues coses molt importants. La primera, ens aporta uns diners que són necessaris, que ja portem recollits uns 61.000 euros amb aquests 10 concerts anteriors, i han vingut. I sobretot, el segon, ens aporta persones, han vingut més de 8.000 persones, persones que abans del concert els expliquem què és el que fem, per què lluitem, i que després que també quan surten han conegut la realitat i poden veure que aquest món és d'aquesta manera i què poden fer. Vull dir, per tant, té dos objectius.
I per què el Cor de Gospel de Gràcia?
El Cor de Gospel de Gràcia va començar, el primer que van tenir, el nostre primer concert va ser amb el Cor de Gospel de Gràcia i va sortir de manera, diríem, cosa que no esperava ningú. Nosaltres volíem fer un concert quan portaven 5 anys per agrair a la ciutadania la confiança en nosaltres. Era una època que anava molt bé la botiga, etc. Volíem, era l'època de les vaques grasses. I llavors volíem oferir a la gent un concert, inclús un concert que havia de ser, en principi, gratuït. Molt senzillet, però gratuït. Però llavors va haver una persona del comitè que coneixia el Cor Gospel de Gràcia i va dir, nosaltres podem venir a fer-vos un concert, i d'aquí van començar a fer el concert. Un concert que sense preparar-lo gaire vam aconseguir el primer any unes 500 persones, vam omplir la platea i des de llavors pues, ens fèiem amb obligació de continuar-lo fent.
Doncs només ens queda des de Ràdio Sabadell desitjar-vos que vagi molt i molt bé, que pugueu omplir aquesta faràndula aquest vespre per gaudir de la música del Cor Gospel de Gràcia, perquè pugueu explicar els vostres projectes. Moltes gràcies, Francesc Vives, per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell. Estarem pendents també de tot el que feu des de l'entitat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.